El cafè de la ràdio. Un esmorzar d'actualitat cada dia a Ràdio Sabadell.
Vuitè mes consecutiu de descens de l'atur a Sabadell. Actualment a la ciutat hi ha 12.091 persones a la recerca de feina, unes bones perspectives que es repeteixen a la comarca i arreu de Catalunya, on les dades de desocupació es troben a nivells previs a la pandèmia. Pau Durant, bon dia.
Bon dia. 70 aturats menys a Sabadell durant el mes d'octubre. L'atur registrat actualment a la ciutat és de 12.091 treballadors, cosa que suposa una variació interanual de 2.634 que ja n'han sortit. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, celebra els resultats.
Contents de llevar-nos amb aquesta bona notícia respecte a l'atur, amb menys persones desocupades a la nostra ciutat, i destacar que és la xifra més baixa registrada de l'atur a la ciutat des del mes de juliol del 2019, que mostra doncs, com està evolucionant el mercat de treball i que ens dona una nova empenta per continuar amb les línies que tenim obertes per a la millora de l'ocupació i la competitivitat del teixit productiu local.
Les dades d'ocupació de la comarca milloren també, amb 602 persones menys apuntades a les llistes de l'atur del Vallès Occidental. La xifra de variació interanual s'eleva aquí fins a les 11.136 persones que no consten com aturades. A Catalunya l'atur registrat baixa per vuitè mes consecutiu. El gruix de desocupats ja és inferior a la del mateix mes del 2019. En total, hi ha 377.960 catalans desocupats.
I avui al Cafè de la Ràdio analitzem aquestes dades des de dos punts de vista diferents, el dels empresaris i els representants dels treballadors. Comencem saludant a la presidenta del CIES, l'Alícia Bosch. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i ben retrobats.
Fixant-nos en aquestes dades, quin balanç podem fer de la situació actualment a casa nostra?
Home, com bé sentíem fa uns moments amb la tinent d'alcaldessa, són dades molt positives. O sigui, llevar-se de bon matí, bueno, ahir, rebre aquestes dades on les dades de l'atur segueixen aquesta tendència, és una molt bona tendència. Vull dir, això hauria de mantindre's en els propers mesos.
Quina importància té recuperar l'ocupació? És a dir, a nivell econòmic, què significa recuperar l'ocupació? Perquè entenc que al final donar feina, no? Al final, emplear persones vol dir també una determinada confiança empresarial en una situació econòmica, no?
És, doncs mira, és un element, són com elements, sí, és un efecte dominó. És a dir, si hi ha contractació vol dir que l'activitat econòmica està creixent, o s'està reiniciant amb els sectors molt determinats, que tots ja bé sabem. Per tant, activitat econòmica creixent. Aquesta activitat econòmica demana, lògicament, personal a incorporar, diguem, indústries, diguem, amb negocis d'hostaleria, etcètera, etcètera. Llavors, això vol dir que si incrementem l'ocupació, llavors hi ha menys despesa pública en donar el suport en temes de xifres d'atur, vale? O del cas dels ERTOs, que no perdem de vista que encara hi ha un volum de persones que encara es troben en aquesta situació. Per tant, això afecta de les arques públiques és molt interessant. I per damunt de tot és la qualitat de vida que qualsevol persona que recupera una normalitat laboral, home, això sí, té uns efectes personals, socials i econòmics, per damunt de tot, molt i molt importants.
Al final, m'agafo la part dels ERTOs que deia vostè ara, no? També ha deixat el nombre de ciutadans que estan,
sí,
en ERTOs, no?
Sí.
També una prova més, entenc, de
correcte,
confiança empresarial, no?
Sí, sí, absolutament. A veure, de fet, sempre ho hem dit, des de la banda industrial, ja des de l'any passat, a l'últim trimestre, per l'entorn més proper nostre, que és el que coneixem des del centre metal·lúrgic, per exemple, els espais que són més purament industrials, els ERTOs pràcticament eren inexistents, vale? Amb l'evolució a favor de la pandèmia, o sigui, a la baixa de la pandèmia, el ritme de vacunació, això ha afavorit que aquells sectors que eren encara extremadament sensibles i més afectats per temes d'ERTOs, com era el tema de serveis, en cas d'hostaleria i restauració, aquests ja s'han anat normalitzant. Per tant, tot i que encara hi ha un coixinet de persones en aquesta situació, home, industrialment, això ja fa temps que no ho patim, no, en primera línia. Altra cosa és que aspectes com els que s'han vingut dient aquests darrers temps de la manca de subministraments i de més, això no vol dir que no ens no permeti, o sigui, no faciliti noves situacions d'ERTOs amb indústries que per raons externes d'aprovisionament hagin d'aturar-se.
Ja, i això pot ser una realitat?
Pot ser, ja està passant. Bueno, dies enrere tots hem...
La CEA, no? Per exemple.
Exacte. I empreses de temes industrials, de fundicions, com Acerinox i demés, que han anunciat, de fet, han parat per raons de les despeses incrementades d'energètiques, doncs estan plantejant, algunes ja han parat, una setmana o uns dies anunciats. I això podrà passar. És veritat que s'albiren uns propers mesos que això hauria de tendir a una certa normalització, aquest desabastiment de matèries primeres i de més. Dies enrere teníem dades que els mercats de futurs amb temes energètics de cara al primer semestre l'any que ve sembla que aquestes compres a futurs ja estan comprant a la baixa. Vale? Això ens hauria de donar una certa... Però, bueno, tenim uns moments incerts, però si tornem al principi de tot, bones notícies per aquesta baixada de dades i també no perdem de vista que l'activitat econòmica està anant força bé.
Clar, jo quan preparava l'entrevista pensava una cosa que vam aprendre en aquesta casa fent seccions d'economia amb el Joan Saborido, no? Al final ell deia, estem vivint en un moment però hem d'anar mirant què ens pot troncar,
sí,
el moment,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
i aquí jo pensava en aquesta crisi de primeres matèries, en aquesta crisi energètica, no? Amb aquest increment. Tot això són incerteses que la patronal està veient? És a dir, sí, això que ens deia ara vostè, no? De dir, ostres, poden haver-hi ERTOs ja no per la pandèmia, sinó perquè les empreses hagin de dir necessito parar perquè no tinc per fer, no? Al final, i això té unes conseqüències perquè això és una cadena, no? Entenc?
Exacte. Vull dir, sí, a veure, aquestes no abastecir, o sigui, aquesta no normalitat amb l'abastiment de matèries primeres que està afectant, bueno, ja tots hem après en aquests darrers mesos el que són els microchips, els microprocessadors i les matèries primeres. Al final acabem aprenent tots d'aquesta pedagogia, no? Això és una realitat, és a dir, tenim empreses al nostre entorn vinculades més a microchips o microprocessadors que tenen carteres de comandes pels propers 2 anys, que això és fantàstic, però alhora tenen, tot i que han tingut que preveure i anticipar-se amb aquestes compres, estan tenint trencades de producció. Les empreses avui dia, les del món industrial, hem de tenir una extremada elasticitat i una extremada flexibilitat en adaptar nivells de producció, o sigui, les capacitats productives amb les plantilles, amb aquesta manera, no? Perquè, clar, empreses que tenen diferents torns, si es dona la situació que estan patint les restriccions de les entrades de matèria primera, això altera aquesta organització interna de les empreses, vale? I això ens afecta a tots. D'acord? Vull dir, això és una realitat que tenim sobre la taula, vull dir, i no en perdem de vista.
Clar, hi ha alguns mitjans que estan mirant aquesta realitat des del punt més, no sé si seria micro o macro, perquè això a vegades envatlla, però sí, fixant-se en l'immediat que ha de venir a nivell de consum, no? Black Fridays, Nadal, etc. Però entenc que això és una petita punta d'un iceberg,
sí,
no?
És una petita punta, però clar, també ens deien que aquests processadors i microchips que ens venen pràcticament en un 70 o 80% d'Àsia, en el moment pandèmic, doncs s'han prioritzat a mercats com eren el tema d'ordinadors, telefonies, etc., en detriment a vegades en components que anaven directament a automoció. ¿Vale? Llavors, bueno, això ens afectarà. Clar que afecta. I un tema capdalt que també s'ha parlat darrerament, que és el tema del comerç marítim, el comerç internacional. Clar, si tenim una dependència en segons quins aspectes de consum de la globalització, efecte natural de la globalització, però malauradament de països asiàtics, evidentment mercaderies que tardaven 30 i 40 dies en marítim estan tardant 2 mesos o 3 mesos. Si aquesta anticipació al consum que ens ve aquests propers 2 mesos pues està certament organitzada, pues ho potirem més o menys. Però és que és una realitat, encara que ho hagis planificat, les incidències són contínues a nivell particular. Pues també ens passa que una matèria prima haurien d'arribar un dia i em diuen que ens me l'entregaran 10 dies després. Això fa, tot el que deia, les empreses estem contínuament amb una flexibilitat absoluta de reorganització, de programació, de producció i de plantilles.
Tornant a la part més d'aquestes dades d'atur que ens ocupaven avui, al final aquestes dades d'atur són conseqüència d'un bon moment econòmic, no? Al final el fet que la gent trobi feina és conseqüència d'un bon moment econòmic, per tant, té sentit una mica el que estàvem parlant ara amb la presidenta del CIESC. En aquest sentit, li preocupa de forma especial la regulació que està plantejant el govern espanyol en relació amb la reforma laboral? Li dic perquè ahir llegíem, per exemple, que Pimec estava preocupada per com podia ser aquesta reforma laboral i les conseqüències que podia tenir. Què en pensen des del CIESC?
A veure, encara és molt aviat. El soroll fa molt mal, perquè a vegades no ens deixa veure realment. S'ha parlat que si era una petita reforma, ara es parla ja de derogació. Hi ha una taula de diàleg social oberta. Veurem realment, quan passem dels titulars i de les rodes de premsa, baixem al detall, s'ha de veure molt bé aquesta derogació, en quin format, quins aspectes prioritzarà, quins es renovaran o no. Vull dir, estem molt aviat. Ja sé que hi ha moltes presses. Brussel·les ha donat un senyal al govern espanyol de dir, a veure, una mica aquests fons europeus estan condicionats a certes reformes de calatge, diguéssim. Ho anirem veient. És molt aviat per començar a llançar missatges. Però, doncs... Perdona'm, Mireia, però sí que serà molt important que amb aquesta taula de diàleg social aquest aspecte sigui una cosa consensuada, perquè ens afecta a tots.
Consensuï com ha de ser aquesta reforma laboral,
exacte,
no?
Exacte.
Perquè la por que tenen els empresaris, en quin aspecte podria estar lligada? És a dir, una de les coses que critiquen els sindicats és que ara, diuen ells, és molt fàcil acomiadar, no? Què és el que els preocupa a la patronal en aquest sentit del que es pugui posar damunt la taula?
A veure, el que preocupa a la indústria, a l'activitat econòmica en general, és que l'organització del treball ha d'estar, d'alguna manera... O sigui, l'ha de mantindre, aquesta organització ha d'estar en mans de les empreses. Evidentment, consensuada, compartida, informada... Això sí, no ho perdem de vista, però clar, estem veient que aquesta necessitat de, com dèiem abans, ara per una situació molt concreta, d'aquesta flexibilitat que han de necessitar les empreses, però és perquè no perdem de vista que el 90% del nostre teixit català és pime i micropime. Llavors, hem de tenir el màxim de flexibilitat possible a les empreses per organitzar les necessitats de treball. Llavors, que hi ha un tema que és molt important posar sobre la taula. Tendim a parlar, i els mitjans, i tots, tendim a parlar de nivells salarials, i parlem sempre dels nivells salarials, desitjables, etc, però no s'entra a parlar amb els costos salarials. Aquest és un debat que no es posa sobre la taula. Entre altres coses, suposo que no interessa prou. Però així com comparativament tendim a posar els nivells salarials en altres països europeus, no posem també en la comparativa sobre la taula el tema de l'aspecte dels costos salarials. I si ho comparem amb altres països europeus, amb els quals volem emmirallar-nos, estem a una distància molt important. ¿Vale? Per tant, aquest és un altre debat que jo penso que amb la confiança, col·laboració i amb els companys dels sindicats, doncs seria molt interessant amb aquesta taula de diàleg social que sortís sobre la taula, no?
Doncs ens ho apuntem i ara quan conversem amb l'Ivan Ramos de Comissions Obreres li ho traslladarem. Alicia, vos presidenta del CIES, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Mireia.
I seguim abordant reaccions a les dades d'atur. Ens fixem ara en la visió dels representants dels treballadors conversant amb Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Quin balanç feu d'aquestes dades d'atur?
Bé, doncs, en principi un balanç positiu. Creiem que és una molt bona notícia en un mes d'octubre, que històricament doncs, servia per destruir ocupació, aquella ocupació temporal, sobretot de la temporada d'estiu, doncs el creixement de l'economia que estem tenint està suportant aquest creixement de l'ocupació, tot i que molt moderat, i més moderat que en els mesos anteriors, però és una molt bona, creiem que és una molt bona notícia, no? que en un mes d'octubre doncs, es pugui reduir les taxes d'atur.
Clar, més en el cas de Sabadell i també de Catalunya en general, estem amb el 8è mes consecutiu de descens de l'atur. Aquesta tendència acumulada entenc que també és un element positiu, no?
Sí, és molt positiu perquè confirma les dades inclús del govern, no? Que deia que parlen del creixement econòmic que ha de tenir el nostre mercat de treball i la nostra economia, i per tant confirmen que la tendència és positiva i que s'està en un moment de creixement. L'única dada que hem de destacar com a negativa és la qualitat de l'ocupació, com ja hem parlat, no? en altres ocasions, que per desgràcia doncs, l'ocupació que es genera doncs, és una ocupació precària, molt marcada per la temporalitat. Però en qualsevol cas és positiu que estem parlant de per 8 mes consecutiu, no? Una reducció de les taxes d'atur.
Per tant, aquest aspecte clarament positiu, no?, respecte a aquestes dades, fixant-nos en aquest punt, no?, que fa anys també que anem destacant, que és la qualitat de l'ocupació, els contractes temporals i precaris.
Sí, totalment d'acord. Ho venim dient des de fa molt de temps, és necessari derogar la reforma laboral. Jo ja no sé si la paraula ha de ser derogar o quina ha de ser. No li vull posar un qualificatiu, però el que està clar és que hem de canviar el nostre mercat de treball mitjançant les normes, perquè si no, no acabarem amb aquesta precarietat. I l'ocupació que generem és una ocupació de molt poca qualitat, molt marcada per la temporalitat, i que llavors doncs, fa que també en qualsevol moment en què l'economia comenci a ressentir-se una mica, doncs la destrucció d'ocupació serà molt important, no?, també en aquest sentit.
Parlàvem fa uns minuts amb l'Alícia Bosch, amb la presidenta del CIESC, que ens comentava que per ella, per la patronal sabadellenca, és important que aquesta negociació sobre com ha de ser aquest nou marc de treball, no?, del mercat de treball, es faci sobretot fruit d'un consens entre totes les parts. Quina importància li doneu a aquesta qüestió?
Bueno, si som capaços de posar-nos d'acord, serà important tenir un marc de regulació del mercat de treball consensuat entre les tres parts. Però al final, durant aquesta pandèmia, també hem viscut com dins del diàleg social s'han arribat a diferents acords i no sempre han estat recolzats per les tres parts. Amb això vull dir que la reforma laboral ha de tirar endavant, sigui amb la patronal o sigui sense ella, perquè no pot servir que la patronal pugui posar el veto sobre la reforma que necessita el nostre mercat de treball. Sí o sí, s'han de canviar molts aspectes, sobretot allò més centrat en la temporalitat, per acabar amb la precarietat, i ha de ser, si pot ser amb el consens, doncs perfecte, però si no pot ser en base a aquest consens, doncs haurà de ser sense la patronal, perquè nosaltres tirarem endavant la reforma laboral sí o sí.
Perquè actualment la reforma laboral de la qual fa tants anys que en parlem, no?, i aquesta llarga reivindicació sindical de derogar-la, quin és l'aspecte que ha de ser més prioritari treure de la legislació espanyola en aquest cas?
Doncs ara mateix jo crec que la temporalitat. Hem de posar fi aquest mercat de treball que es basa en que només un de cada deu contractes són indefinits. S'ha de posar fi a aquestes possibilitats que tenen les empreses i també, evidentment, veient-lo des del punt de vista de que aquesta temporalitat ha de servir perquè l'ocupació sigui de qualitat i, per tant, les empreses hagin de competir mitjançant la tecnologia i mitjançant el creixement de la productivitat i no pas en base a la qualitat de l'ocupació, no? Això farà que les nostres empreses siguin també molt més competitives i, per tant, no hauríem de tenir por a tenir un mercat de treball amb més regulació, perquè al final això ens portarà a unes empreses més competitives i, per tant, al manteniment del creixement de la nostra economia, no?, en general.
Seguint amb això i canviant una mica també de tema, un altre dels aspectes que es posava damunt la taula amb aquestes dades d'atur és el descens del nombre de treballadors que estan en ERTO. Això mostra, per tant, que els efectes econòmics de la pandèmia van quedant enrere?
Sí, totalment. De fet, ja comencem a veure com també els sectors que estaven més castigats fins ara, no?, que eren l'oci nocturn i el turisme, doncs l'oci nocturn ja s'ha reactivat, tot i que encara no està al 100%, perquè hi ha hagut moltes empreses doncs, que els hi està costant tornar a posar en marxa els seus negocis, però sí que és cert que ja hi ha una gran part de treballadors que estan sortint d'aquests ERTOs i que, per tant, és una bona notícia perquè entenem que la pandèmia està arribant al seu fi, com a mínim en el sentit del mercat de treball, no?, dels efectes que va tenir sobre el mercat de treball. I ens podem alegrar també de que aquesta pandèmia que va suposar una reducció importantíssima de l'economia, no? un ralentiment molt important de l'economia que no es va portar per endavant el mercat, els llocs de treball, i per tant avui estem parlant de que estem en tasses d'atur per sota del que estaven abans de la crisi econòmica que va gestionar el PP mitjançant la devaluació de salaris i amb la reforma laboral, etcètera, no?
En aquest sentit, i parlant dels ERTOs, perquè la patronal, Alicia Bosch, del CIE, deia els ERTOs és una figura que ha arribat a conseqüència de la pandèmia, però que pot mantenir-se en els pròxims temps per aquesta crisi de primeres matèries que estan patint les empreses i que pot fer que en alguns moments algunes empreses hagin de tancar per manca de matèries, per manca d'eines per poder treballar. Us preocupa això?
Bueno, els ERTOs són una mesura que sempre han estat en vigor. De fet, jo a l'empresa on jo treballo ja estem patint les conseqüències de la manca de semiconductors i tenim un ERTO en aplicació amb les característiques anteriors que no tenen els beneficis dels ERTOs que s'han estat utilitzant durant la pandèmia, no? Per això també és important que en aquesta negociació de la reforma laboral, del nou mercat de treball, doncs s'inclogui aquesta mesura per tal d'evitar els acomiadaments, no? Perquè si no, en un mercat de treball tan precari i marcat tant per la temporalitat, el problema dels components també podria suposar destrucció d'ocupació. Per tant, s'ha de mantenir la figura dels ERTOs, hem d'aconseguir que l'última mesura que puguin utilitzar els empresaris quan no tenen treball sigui la destrucció dels llocs de treball, i per tant aquests ERTOs són molt importants que es puguin mantenir en unes millors condicions de les que la llei regula, no? Perquè durant la pandèmia han estat mesures excepcionals. Entenem que aquestes mesures hem de buscar noves fórmules perquè es puguin mantenir en el temps, no?
Manteníem aquesta excepcionalitat en quins aspectes? És a dir, quins són els aspectes extras que ha donat la pandèmia i que no s'estan mantenint en els ERTOs que es posen en marxa ara per aquest problema de les primeres matèries?
Doncs principalment dos. El primer i el més lesiu és que ara mateix aquells treballadors que s'incloguin en un ERTO per culpa de la falta de components o de primeres matèries, el temps que estiguin d'ERTO estan consumint atur, no? Fins ara la pandèmia no es consumia. I per una altra banda, quan portes més de 6 mesos en situació d'ERTO, els teus ingressos baixen fins al 50% de les teves cotitzacions, mentre que amb els ERTOs s'han estat mantenint el 70% durant els 2 anys, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per tant, són dues mesures que són molt importants perquè realment són importants pels treballadors, perquè han de mantenir una sèrie d'ingressos per poder fer front als seus gastos diaris, i al mateix temps, doncs, el no perdre el dret a tenir la teva prestació per a desocupació, si perds la feina, doncs també és molt important, no?
I amb les xifres que tenim ara mateix damunt la taula, podem dir que hem sortit d'aquesta pandèmia sense que aquesta crisi econòmica hagi tingut una repercussió important pels treballadors?
Jo m'atreviria a dir que sí, tot i que, efectivament, tothom ha patit conseqüències, perquè tots els treballadors que han estat en ERTO doncs han tingut una pèrdua de salaris important durant tot el temps que han estat afectats pels ERTOs, però com a mínim podem dir que no hem perdut llocs de treball, no? I que avui ens situem amb unes tasses d'ocupació per sobre d'abans de la pandèmia. Per tant, no ha tingut un efecte negatiu en quant als llocs de treball, sí que sobre la butxaca de les famílies, no? I també, per suposat, sobre les facturacions de les empreses, no? Que s'han vist reduïdes.
Per tant, aquest seria un element positiu, no?, d'aquesta crisi que hem viscut, que entomàvem tots plegats amb una incertesa de saber quines conseqüències tindria. Sembla que per aquest àmbit va quedant una mica enrere, per bé, ens deien els empresaris, dependents de les conseqüències que puguin tenir aquesta crisi que arriba ara, doncs, del desabastiment de matèries primeres i del preu de l'electricitat, també, i de l'energia en general.
Sí, bueno, esperem que de la mateixa manera que hem estat capaços de, mitjançant les taules del diàleg social, d'anar situant els acords que necessitàvem per poder donar sortida a les necessitats de les empreses i dels treballadors, doncs en el futur hem de continuar amb aquesta mateixa línia de treball per tal de protegir les nostres empreses i els nostres treballadors. Per tant, jo crec que si el Ministeri de Treball i les parts implicades en el diàleg social estem per la labor, hi ha d'haver la possibilitat d'arribar a acords que garanteixin, no?, que continuarem mantenint els llocs de treball, tot i que hi hagi dificultats per culpa de l'escassesa de materials o la falta de components, no?, que principalment ara mateix és la que més està afectant, sobretot en el sector de l'automoció, que s'està veient bastant afectada, no?, en aquest sentit.
Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental a la Catalunya Central, gràcies per atendre avui la trucada del Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Gràcies, Ivan, que vagi bé.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.